Realment, Lluís Lucero, que és el primer que llegeix, que ens parlarà sobre el Paralipomenon de Margarit i Pau, una aproximació a la gènesi i al mètode de l'obra. És un plaer sentir-lo perquè, és, com sabeu, és un especialista, un home que s'ha dedicat des de fa temps a Margarit i Pau i concretament en aquesta obra. Professor a la facultat i a l'institut també. És autor de tota una sèrie d'articles sobre Margarit i Pau, de diversos aspectes, i segurament ens desvetllarà tota una sèrie de coses noves sobre el Paralipomenon. Aprofito també per agrair a la Maria Àngela Vilallonga que hagi organitzat aquest simposi, que no és fàcil fer-ho, i realment és admirable i digne d'enveja, enveja sana. Vinga, gràcies. Ara té la paraula el doctor Lluís Lucero.
Bé, bona tarda. Se sent? Sí. Bé, jo no m'extendré gaire més perquè anem amb un cert retard i començarem així. Pel començament, que és l'únic que més o menys tinc preparat, o realment escrit, i l'altre és un cúmul d'idees que van apareixent a mesura que revisites els textos i que rellegeixes diverses vegades la bibliografia i les obres. Com que el tenen en les fotocòpies, comencem per la portada. Els Paralipomenon de Margarit, una aproximació a la gènesi i al mètode de l'obra. Va escriure Paul Valéry l'any 1894 a la Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Main terreur gâtant les jugements qui se portent sur les œuvres humaines, est dû à un oubli singulier de leur génération. On ne se souvient pas souvent qu'elles n'ont pas toujours été. Il en est provenu une sorte de coquetterie réciproque qui fait généralement taire, jusqu'à les trop bien cacher, les origines d'un ouvrage. Nous les craignons humbles. Nous allons jusqu'à redouter qu'elles soient naturelles. Et bien que fort peu d'auteurs aient le courage de dire comment ils ont formé leur œuvre, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup plus qui se soient risqués à le savoir. Per qui tingui dificultats de seguir un text en francès i també per començar a il·lustrar o entrar en matèria, en una traducció del 89, publicada a Barcelona, més o menys ve a dir: nombrosos errors que fan malbé els judicis que recolzen sobre les obres humanes són causats per un oblit singular de la manera com foren generades. Sovint, hom no recorda que elles no han pas existit sempre. Ha provingut d'això una mena de coqueteria recíproca que generalment fa callar, fins a deixar-los ben amagats, els orígens d'una obra. Els temem humils, àdhuc que arribem a tenir por que siguin naturals. I encara que molt pocs autors tinguin el coratge de dir com han fet la seva obra, no crec que n'hi hagi gaires més que s'arrisquin a saber-ho. A mi aquesta citació de Valéry em servia per, pot semblar estrany, però d'una banda els judicis, que és una manera d'explicar els judicis que poden haver fet malbé en certa manera en la primera posteritat de Margarit, l'obra de Margarit, de la qual ens parlarà més amplament la doctora Miralles, el desconeixement de la manera com fou creada l'obra o les circumstàncies que van envoltar la seva gènesi. I de l'altra, al final, i encara que molt pocs autors tinguin el coratge de dir com han fet la seva obra, Potser Margarit no ens ha dit mai exactament com va fer la seva obra, però sí que a través de les diverses versions d'alguns capítols contingudes al manuscrit de la Biblioteca Nacional que tenen a la pantalla, una de les múltiples pàgines de Madrid, es pot seguir el seu procés d'elaboració i els canvis que va anar patint la seva estructura i el seu text al llarg del temps i per raons de tipus divers i que necessàriament tenen a veure amb la manera, amb el mètode utilitzat en la creació i en la redacció de l'obra. Ara ens podríem, aprem, sempre va bé assistir als congressos i per aprendre com portar una ponència, aprendrem dels mestres romans, ens saltarem parts. La part de la posteritat, com que també anem justos de temps, ens la podem saltar, tot i que sí que és veritat que més endavant sí que va haver-hi una posteritat que va reconèixer la vàlua de l'obra de Margarit. I per tant, potser una de les coses que per mi és nova, perquè fa poc que hi he pensat o que he arribat a verbalitzar en certa manera el que ara els diré, és potser l'interessant. S'ha dit que en el Templum Domini hi ha un parell de referències a la ja redacció o gairebé primer esborrany del Paralipomenon. En el cas de les dues citacions, precisament apareixen en un capítol en què es parla de Constant i de la ciutat d'Elna. Vidi et insuper in quodam libro antiquo ipsius ecclesiae, parla de l'església d'Elna, in quoetiam antiqua ipsius ecclesiae memorantur, de obitu ipsius constantis aputeam eamdem urbem conscriptam esse memoriam, pro ut aec omnia latius memoravi in libro quem de oblita antiquitate Hispania et futura et posteritati conscripsi. És evident que, parlant d'un llibre de oblita antiquitate Hispania, sembla evident que hi ha el 64, recordem que el Templum Domini és escrit pels vols de 1464, es parlava d'un llibre sobre les antiguitats oblidades d'Espanya que ja s'havia escrit. Però, més endavant, el mateix capítol diu: «Patet ergo Hispaniae reges, quia gotis aben originem, a Gala Placidia prioris Theodosii filia duxis originem, pro ut alio tractatu rerum obliteratarum Hispaniae Lucidius declaravi». Evidentment, això es deduirà, i si volen començar-ho a mirar ho poden fer de la lectura o del comentari del Proemi o el de Historiographies Hispaniae, que era com ho va titular Sancho de Nebrija en la seva edició de 1545, que en el Paralipomenon Hispaniae no s'arriba als gots. Per tant, potser hauríem de suposar que aquesta referència a un tractatu rerum obliteratarum Hispaniae hi ha potser una referència al de origine regum. I també a la perduda, malauradament, Epistola seu libellus d'educazione Ferdinandi Aragonia e Principi, hi ha una referència possiblement a un Paralipomenon que estava començant a fer, i estem a l'any 50, abans del 58. Per tant, potser que parlem de la, del projecte. Comencem per parlar del projecte de l'obra. A mi sempre és una cosa que m'ha sorprès i que no dono ja per explicada, perquè sempre poden arribar novetats, però el, tant la de, en el proemi i fins i tot en la introducció, en els primers, en l'incipit del llibre desè, es parla de que el Paralipomenon s'hauria d'haver acabat, o s'hauria, que el projecte de Paralipomenon s'acabava amb Teodosi, Arcadi i Honori, és a dir, amb la fi de l'imperi romà d'Occident i per tant l'entrada dels gots, i això lligaria possiblement amb el d'Origine. Ara bé, el llibre, el que realment va escriure, si, és, si no és que hi ha una part final perduda, que jo no ho he, vaja, no ho he pensat mai que hi hagués una part final perduda, s'acaba amb la dicta de César August i la demostració que la dicta de César August va ser dictat quan César August era a Tarragona. Què ha passat entremig? I aquí seria on començarien les qüestions de tipus, no sé si dir-ne textual, o d'organització de la matèria en el llibre. Com saben la major part de les persones que m'escolten, perquè és una cosa que he repetit i que sobre la qual s'insisteix moltes vegades, la dificultat o la complicació textual del manuscrit de la Biblioteca Nacional del Paralipomenon és una complicació textual important, però molt interessant. És important i, per tant, segurament dificulta la seva utilització en una edició crítica, però és molt interessant i molt útil mirar-la amb calma, sobretot pel que fa precisament això, a la gènesi, a la manera com anava escrivint l'obra. La hipòtesi més o menys a la que he arribat és la següent. Resumint, el Paralipomenon a la versió del manuscrit de la Biblioteca Nacional hi ha 5 versions diferents. Seguint la nomenclatura emprada primer per Fita, després per Robert Bryan Tate i que jo continuo utilitzant, alfa, beta, gamma, delta i ípsilon. La primera versió i la versió més antiga seria alfa. Com que ho tinc escrit en alguna altra banda, si de cas aquest tros el llegiré, si el trobo, i exacte, i després l'explico. Per tant, recuperem-nos. Si es compara el contingut del llibre desè amb allò que el mateix autor ens deia al proemi, el desè descriu les gestes dels emperadors a Hispània des d'August fins a Teodosi el Vell, pare d'Honori i Arcadi, en temps dels quals els gots van entrar a Hispània, es fa evident la manca de coincidència i necessari un intent d'explicació. La meva hipòtesi és la següent. La primera versió de l'obra, Alfa, només constava de 6 llibres i el contingut del darrer arribava, o el projecte era que arribés, i el darrer arribava fins a l'imperi d'August. I el contingut del darrer arribava fins a l'imperi d'August. La voluntat de l'autor de perfeccionar la seva obra i la llau de novetats bibliogràfiques de què anava tenint notícia suscitaven noves redaccions de l'obra, sempre parcials i centrades sobretot en els dos primers llibres. El proemi, com la dedicatòria, és posterior a la primera versió i en l'esment del contingut del darrer llibre, ara el desè, cal llegir-hi el propòsit d'ampliar-ne el marc temporal. Propòsit que es veia reiteradament frustrat per la feina de revisió de les diverses versions dels primers llibres i per les ocupacions polítiques i diplomàtiques del bisbe i canceller, i que fou definitivament truncat per la seva mort. L'organització en 6 llibres a mi em sembla que és rastrejable i força clarament rastrejable a partir de la versió alfa. Entre altres coses, una pàgina la tenen a la pantalla, no cal que apaguem els llums perquè si no llavors jo no m'hi veuré, està plena d'anotacions marginals, autògrafes del mateix autor. I fins i tot, no és aquest el cas, en la separació de llibres. Per entendre'ns, fins al llibre possiblement els llibres primer i segon coincideixen en el seu contingut, en variacions i en la seva extensió entre les edicions posteriors o l'altre manuscrit de la Real Acadèmia i el manuscrit, la versió alfa de la Biblioteca Nacional, entenguis, evidentment, la versió alfa ante les diverses correcciones que Margariti feia. Possiblement el llibre tercer era el llibre tercer, el llibre quart i cinquè eren el quart, el sisè i el setè eren el cinquè, i del vuitè al desè el sisè. Per què? A la frontera entre el llibre quart i cinquè, Margarita ha canviat el quartus de l'explicit del quart per un del cinquè, perdó, per un quintus. El mateix ha passat en el ara sisè, que abans era cinquè, corregit quintus en sextus, i així continuant. De totes maneres, l'incipit del llibre desè i també l'explicit del novè són de mà del copista. Una altra de les hipòtesis o de les teories que a mi em són cares, diríem, és que molt sovint les versions del manuscrit de la Biblioteca Nacional no és que siguin incompletes o fragmentàries, molt sovint són fragmentàries per accident, però algunes no és que siguin incompletes per accident, sinó que l'allau de materials nous que anava rebent feien que aturés la feina del secretari o del copista que li estava refent el manuscrit, dient-li no val la pena que continuïs perquè ja hi ha tanta informació més que passem a una tercera còpia. Llavors, per tant, a mi em sembla que la gènesi de l'obra segurament és aquesta, és a dir, s'escriu d'una tirada, pràcticament d'una tirada, tots els 10 llibres, possiblement sense arribar, potser sí que la idea d'arribar fins a la fi de l'imperi era present, però ho va deixar a mig acabar perquè ja començava a tenir massa feina amb els primers llibres i massa material nou que incorporar, i que després, a mesura que rebia noves informacions, anava refent els llibres, sobretot el primer i el segon. Això seria, en certa manera, una de les coses que volia explicar pel que fa a la gènesi de l'obra. No sé si he estat prou clar o no, però evidentment és complicat parlar de textos sense que tothom tingui els textos al davant, però és a les conclusions que més o menys he arribat, sobretot després d'un intens estiu margaritià. Estem celebrant una tarda margaritiana, però uns quants portem un estiu margaritià a les espatlles. Ja potser sí que anéssim al text. Jo els hi he fet passar el de Historiographies Hispaniae, que és el títol que va donar Sancho de Nebrija en el proemi, de fet, per diversos motius, però bàsicament tractant-se d'un humanista, és evident que el mètode per elaborar les informacions que ha de contenir la seva història era puar dels clàssics i dels autors que precedentment s'havien ocupat de la història de les antiguitats d'Hispània. Evidentment, el títol, per tant, que hi va donar Sancho de Nebrija no és tan desencertat i fa que sigui clar, només de llegir-lo, que en el proemi, a part de referir-se, evidentment, a tota l'estructura del llibre i els seus continguts, faci també una petita, un petit exercici de crítica a les fonts anteriors a ell. Potser, doncs, com que parla de fonts, i per organitzar-nos i per ser més clar, tot i que pugui semblar que no té massa cosa a veure, els llegiré. Abans d'entrar en matèria, és més o menys un primer esborrany d'una part de la introducció. Abans d'entrar en matèria, potser caldria fer alguns aclariments d'ordre terminològic. Estem parlant de fonts clàssiques. Sota el terme genèric de fonts s'inclouen les autoritats o citacions, les fonts no confessades o inconfessables i les fonts possibles intuïdes per l'editor. Les darreres depenen de la perícia i del bagatge de lectures i coneixements d'aquest, en el meu cas són limitades, i per tant són perfectament qüestionables. Les segones, qualificades d'una manera potser una mica agosarada, les fonts no confessades o inconfessables, fan referència a aquelles citacions o quasi citacions en què l'autor no ha fet constar llur procedència o bé aquells casos en què conscientment s'ha procedit a l'ocultació d'aquesta. I això és una de les coses que es poden rastrejar a través de les versions de la Biblioteca Nacional. Les primeres al·ludeixen a aquells casos en què s'esmenta un autor com a font d'on prové una informació, aparegui o no aquesta com a citació, independentment de quina sigui la seva llargària. Un cop fet això, no es pot abordar l'estudi de les fonts sense aturar-se en alguns passatges del proemi del Paralipomenon, proemi que cal recordar, les edicions van titular simplement De Historiographies Hispaniae. En aquest text, Margarit fa un repàs, entre altres coses, aquells autors d'origen hispà que van dedicar part dels seus escrits a glossar la història de la pròpia terra. El resultat de l'operació, val a dir, li resulta pobre. Només destaca quatre autors, tres dels quals són considerats laudàbiles i el quart és titllat de tolerabilis. Es tracta, respectivament, de Trogus Pompeu, abreujat per Justí, Pau Orosi, Isidor de Sevilla i Roderic de Toledo, o Rodrigo Jiménez de Rada. La manera de parlar de Rodrigo Jiménez de Rada, que fa que a vegades les apreciacions, sobretot d'ordre etimològic, toponímic, a la seva obra, puguin semblar no prou humanístiques o renaixentistes, no prou semblants a les de Pau. Estic pensant, per exemple, en Coïmbra, que per ell és Munda, però és la confusió del riu amb la ciutat, o d'altres, li venen sovint de Rodrigo Jiménez de Rada, del de Rebus. Evidentment el critica, però no deixa, en certa manera, d'utilitzar-lo. De totes maneres, l'apreciació que fa en el començament del proemi sobre Rodrigo de Toledo, haver-lo qualificat de tolerable no deixa de ser un eufemisme si es tenen en compte les paraules que li dedicarà en altres passatges. I en el meu cas, no em sé resistir a llegir-los la traducció del paràgraf 9è d'aquest mateix proemi, que no sé si trobaré en llatí. Bé, en català diu: encara que hagués començat la seva història, parla de Rodrigo de Toledo, amb l'arribada d'Hèrcules a Hispània, això no obstant, llavors, com si caminés sobre brases, ni un dia no es va deturar en aquesta història, ja que va deixar de banda els fets més grans i importants i n'hi va introduir alguns de menys veritables i només s'ha ocupat del seguiment dels gots i d'aquells fets que s'han esdevingut en temps molt recents. I més endavant, el capítol 12, és qualificat d'autor que silencia o desconeix l'antiguitat d'Hispània. I evidentment aquest era el seu objectiu i la raó per la qual va titular l'obra Paralipomenon, sobre les coses que s'han oblidat. Si s'avança en la lectura del proemi, i aquesta és un altre dels aspectes interessants tant del proemi com del mètode, i que el posa en relació tant possiblement, no vull dir que sigui una relació directa o que la influència en un cas és possiblement directa, en l'altre és potser només una coincidència amb l'obra de Jeroni Pau i amb l'obra dels humanistes italians, és el llistat d'autoritats, sobretot gregues, que hi ha al final del proemi, allà on comença dient, just després de la relació dels continguts: utarque praeter antiquorum morem testimonio scriptorum maxime circa antiquioria ne legentes me deliberasse aut confixisse vetustiora opinentur. Sequarque ut plurimum auctores antiquissimus, tam filosofos quam geografos i parcum eudorum, etc. Aquest llistat presenta significatius paral·lelismes amb dos altres llistats semblants. L'inclòs per Jeroni Pau al final del seu De Montibus et Promontoris, i això seria la relació amb un altre humanista de territori català, i el contingut a l'epístola al papa Pau II, que encapçala l'edició feta a Venècia el 1472 de la traducció llatina de la Geografia d'Estrabó, que ell utilitzava. I possiblement, no sé quina és la tradició, ara com ara no ho recordo, si és que ho sabia, quina és la tradició manuscrita d'aquesta traducció d'Estrabó, però sent una edició del 72 és probable que treballés sobre una edició estampada. En el cas de Margarit, més que d'una bibliografia estricta i exhaustiva, caldria parlar d'una mena d'ornament retòric. Això no és per menys valorar la seva capacitat, però sí que hi ha, si s'hi entretenen, veurà que hi ha autors que dels quals possiblement no s'ha conservat o no, almenys no ens ha arribat a nosaltres obra. Les raons que poden haver provocat una tal afirmació, això de que es tracti d'un senzill ornament retòric, serien dues: el fet que alguns autors que hi són esmentats o no tornen a aparèixer al Paralipomenon, o si ho fan és només a través d'altres fonts, citacions indirectes. I una altra de les motivacions podria ser l'absència de molts altres autors, sobretot llatins, la petja dels quals sí que realment pot ser rastrejada en els seus llibres. No cal que entrem en més detalls per això, perquè em sembla que hauríem d'anar acabant per anar bé, però com que he preparat aquí unes diapositives per distreure'ns una mica ara i veure sobre el terreny què és el que he volgut explicar portant-les a la pantalla, seria qüestió de centrar-nos-hi un moment. Ui. Ara sí que potser es podrien apagar els llums. Això no sé si es veu a dalt, és el foli 45. És a dir, jo abans he dit que era la versió alfa, la primera, i la que contenia més anotacions autògrafes, però no és estrictament, no és només en aquesta versió on apareixen, sinó que a la versió gamma, que seria possiblement la tercera, també. I aquesta, sobretot si l'hem portada, és significativa per diversos motius. Es veu que, d'una banda, la rúbrica és en vermell. No sé si s'aprecia, que és un color diferent de la resta del text. És una rúbrica en vermell. Hi ha un espai per una caplletra amb la traça de la I, per tant, havia de ser possiblement una versió ja més neta i polida. I sobretot la cosa més interessant per veure que aquesta llau de materials nous que li arribaven i que estava aggiornato, és a dir, fins i tot en una còpia que semblava que havia de ser una primera definitiva, ja hi ha incorporacions noves i sobretot una referència a una traducció de Dionisi Pariagetes, feta per Antonio Beccaria, publicada, em sembla, als anys 70, si no recordo malament. Per tant, estava, és a dir, el procés d'escriptura del Paralipomenon de Margarit va durar, si havia començat als anys 50 o finals de, o començaments dels 60, fins que la mort, possiblement no la mort, sinó els compromisos diplomàtics que va tenir entre el 81 i el 84 i l'ascensió al cardenalat, etc., van interrompre. Aquest seria una de les diapositives que els havia preparat. Ara suposo que ho faré bé. Val. Això és simplement una curiositat. No es veu tan bé, però hi ha una altra cosa que possiblement s'hauria d'estudiar des d'un punt de vista lingüístic. En algunes de les versions d'aquest manuscrit, no sé, d'aquí a la vora es veuen, no? Em sembla, unes correccions en vermell interlineals, que són correccions gràfiques, ortogràfiques. De quina mà? S'hauria d'estudiar. I quines són les repercussions que això pot tenir. El marginal és segurament, sobretot per les As, difícil, com que no hi ha cap G, que seria la lletra més fàcilment distingible de la grafia de Margarit, les As també ho són força, és probable que fos una notació autògrafa d'ell, i és simplement un afegit, això és el llibre novè, el final del llibre novè, després del De Bello Hispanico, aquell suposat discurs que fa César als hispans després de la derrota dels fills de Pompeu. Aquest i el següent és un capítol certament complicat, però de fet no és un autògraf de Margarit, és refet al final i al començament del capítol 9 del llibre 8è, sobre la mort de Sertori i de Perpenna, escrit al marge, en aquesta pàgina, i continua a dalt de la següent, perquè no hi havia espai, amb diverses crides que s'entrecreuen. Per tant, a què respon aquest fet? Segurament el mateix que hem dit abans, canvia de plans, però en aquest cas, possiblement, fa fer la feina, com que és massa llarga, el copista. I no sé si n'hi ha alguna altra. Què ha passat ara? Què he tocat? Ara. Per què no m'ho deixo fer? Ja hem acabat? Ja he acabat? Bueno, em sembla que me'n deixava alguna, però per tant, deixem-ho aquí, no? Simplement la conclusió, ja veuen que és, diguéssim, ha sigut simplement una allau d'idees que m'estan voltant pel cap des de fa molts anys. Possiblement sí que només eren 5. Sí. Bé, sí, faltava una, que és la que no hem pogut veure, en què era una curiositat final, era una, la versió delta, que seria la penúltima, ja molt més neta i polida, amb cap lletres, amb calderó vermell, i rúbriques al marge, també en vermell, on en el capítol de Iberis et Celtis und de Celtiberi, o Celtiberi, just a sobre hi ha escrit allò que s'ha volgut veure, que és clar, és complicat de saber amb certesa, com l'única paraula en grec que hi ha en el paralipomenon, que és Hispania, evidentment sense H ni esperit aspre, i que fa després que en molts fragments d'aquesta versió desaparegui per sistema totes les H, siguin etimològiques o no. Bé, el que deia abans per concloure, hem vist que és una allau d'idees, de suggeriments, que el treball constant amb el llibre m'han suscitat, i que sí que em sembla que un cop estiguin sobre el paper i amb exemples i en un catàleg tan ben editat com pot ser els que fan l'Herma Diebrich-Schneider, i amb exemples, serà molt més comprensible, i de passada a mi m'haurà donat temps també per aclarir algunes idees o fins i tot canviar de parer, que és una cosa que sovint fem. Revisant-me, diguéssim, articles anteriors, deia una cosa que ara possiblement no dic, i possiblement d'aquí un temps en diré d'altres que no hauria dit avui. Moltes gràcies per la paciència i per la confusió en el meu discurs.